Control Claret.
Fa 50 anys que es va començar a construir el barri de Bellvitge a l'Hospitalet de Llobregat sota el lema publicitari de En Bellvitge hay vida. Van venir 720.000 persones a Catalunya per buscar feina. La seva arribada no va ser fàcil, perquè la creació d'aquest barri es va fer de manera desproporcionada. Ara han passat 50 anys. Nosaltres, que estimem tots els racons d'aquest país i Control Claret així ho certifica, avui és a Bellvitge. Control Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui ets?
Doncs mira, sóc amb la Sandra Bertasten, ella és arquitecta, coactora del llibre Bellvitge, 50 anys, que d'aquí un mes sortirà en català, i som aquí per parlar una mica de la història del barri. Ho farem una mica fent història, com deia, perquè hem de començar els inicis de tot. És un barri, Bellvitge, que es va construir d'urgència cap als 60 per respondre a aquesta necessitat de persones que van arribar a Catalunya per feina. I què es fa als 60? S'agafen uns terrenys agrícoles al costat de l'ermita de Bellvitge i es comença a construir. A quin ritme, Sandra, es va començar a construir?
Bueno, es van utilitzar uns sistemes de prefabricació per intentar donar resposta a aquesta necessitat i es van començar a construir 4 habitatges al dia, però es van anar perfeccionant els sistemes de prefabricats i es van arribar a fer fins a 8 habitatges al dia.
Habitatges al dia.
El fet de fer-ho ràpid no significa que es fes de mala qualitat, voldria dir destacar, perquè era molt innovador en aquell moment, era el primer procés de prefabricació que es feia, que a Europa s'estava utilitzant molt de forma després de les postguerres, però aquí d'alguna manera estava com censurat també la prefabricació, perquè el que es volia era com que tot es fes de forma tradicional, posant totxos per entendre'ns. I en aquest sentit també va ser molt trencador, no?, el fet d'introduir aquests sistemes innovadors que hi havia.
Però el ritme és brutal, 8 al dia.
Eren molt ràpid, però hi havia molt de control de qualitat. De fet, després de 50 anys, estructuralment els edificis estan perfectes.
I estava preparat el barri per assumir això a nivell d'assentaments, de terreny?
La singularitat és que el terreny es van fer uns fonaments molt, molt bons, perquè això és un terreny del taic. Vull dir, de fet, la mateixa alçada que tenen els edificis la tenen uns pilars a sota per aguantar-los. Però el que és curiós és que el propi territori agrícola hi havia algunes masies, i aquestes masies evidentment no van acceptar aquest nou barri i van intentar impugnar aquests plans parcials i tot plegat, i encara que sembli una contradicció, això va influir molt en el procés de construcció, perquè aquesta rapidesa de construcció no es va fer de forma com contínua, començant d'un extrem i anant fins l'altre, sinó que es va fer de forma dispersa. Llavors, entre un conjunt d'edificis i els altres conjunt d'edificis, quedava sense, pendent d'una futura fase, perquè hi havia terrenys que no es venien. I això generava un gran fangar. O sigui, cada fase sí que s'urbanitzava, hi havia voreres, però entre una i l'altra, donat que encara faltaven construir, doncs es quedava pendent. I això és part de la història que tothom recorda de forma tràgica, que és que hi havia molt de fang.
Clar, i la gent arribava amb aquell lema que hem recordat, Mònica, d'En Bellvitge i vida, sí, però es trobaven amb el que ens deia l'Emili Serra, un veí aquest matí. Escolteu.
Hi havia moltes mancances. A la meva dona tenia que anar al metge a la Rambla de Just Oliveres i no hi havia un camí ni asfaltat ni res.
Faltaven molts serveis, no, Sandra?
Clar, el ritme de construcció no va anar equilibrat, cosa que hi havia un compromís que a la vegada que es feien els edificis s'havien de construir els equipaments i tots els serveis. Clar, que aquest desfasament doncs va generar, evidentment, molts de problemes, i els veïns va arribar un moment, sobretot a partir del 1960, comença el 65, el 68 ja comencen a haver quasi, bueno, uns 20.000 veïns i totes aquestes mancances aixecant a la gent a queixar-se.
Sí, explica'ns això, aquestes protestes ciutadanes que ens deies, perquè fins i tot algú parla allò de guerrilles urbanes, explica'ns detalls de com eren aquestes protestes.
Jo crec que és interessant, perquè la mobilització veïnal en aquest barri és, bueno, va ser molt intensa, i m'agradaria destacar que segueix sent-ho a data d'avui.
Sí.
Però sobretot cal entendre que hi havia un objectiu comú, no?, que era que hi havia unes mancances, uns equipaments, però també hi havia la característica que molta de la població que vivia al barri, i que hi viu encara perquè segueixen, treballaven en les grans fàbriques, no?, la Seat, Pegaso, la Nissan, la Seda, i això generava que molts estaven vinculats al moviment sindical i passaven la lluita de la fàbrica al barri.
Com van, és a dir, els veïns va ser vitals perquè es deixessin de construir uns 3.000 pisos?
Uns 3.000 habitatges, 37 edificis, que es diu ràpid. O sigui, a partir del 70, sobretot, els veïns diuen no deixem construir ni un edifici més fins que no tinguem tots els equipaments.
I què fan?
I això va ser una lluita important. Aquí estaven els grisos tots els dies. Durant la nit desmuntaven els encofrats que es muntaven durant el dia.
Els veïns desmuntaven el que feien durant el dia.
Ho desmuntaven, però és que també les dones van tenir un rol molt important perquè durant el matí, que els marits estaven treballant, doncs també es posaven davant les màquines, tiraven sucre dins les màquines perquè s'espatllessin. O sigui, va ser una lluita realment molt, molt important.
Ara, evidentment, això ha canviat i moltíssim. Hi ha zones d'esbarjo. Els veïns n'estan contentíssims. Hem pogut parlar amb uns quants d'ells i ens deien això, escolteu.
La verdad es que sí, está bastante bien puesto todo. Sí, yo al menos, yo sí que estoy bien.
No, avui per avui molt bé. Molt d'espai, no, jo estic molt contenta.
Sí, está bastante bien, porque al ladito tenemos un parque que está bastante bien.
També la biblioteca és molt gran, com el parc del Correu, perquè es diu el parc del Correu perquè està molt a prop del Correu.
I n'hi ha molts de parcs?
Sí, moltíssims.
N'hi ha molts de parcs, sí, moltíssims. Eren nanos que estaven jugant a un parc, eh? Arquitectònicament, Sandra, està bé ara a Bellvitge?
Bueno, a nivell arquitectònic és molt interessant perquè, d'alguna manera, l'estructura urbana té unes influències d'Europa on es buscava, sobretot, separar la circulació dels vehicles amb la circulació dels vianants. I això genera una estructura on tenim tots aquests parcs que diuen els veïns i veïnes, que són el 90%, que es diu ràpid, sí. O sigui, el 90% de l'espai del barri és lliure per equipaments i per parcs. I això genera, però, a més, aquest espai lliure no l'atravessa cap cotxe. Llavors, això genera una característica que evidentment, tothom que passeja pel barri ho nota, no?, de que hi ha un ambient, encara que sembli una contradicció, de que sembla un poble, no?, de...
Nosaltres ens hi hem trobat, eh? De fet, ens hem trobat coses que no ens passen sovint quan anem en ciutats, que és que al matí la gent ens saludava. Hola, bon dia. Hola. I això a vegades costa de trobar ciutats. Sí. I hem passejat amb l'Emili perquè, sobretot, ens ha insistit en ensenyar-nos aquests espais del barri i, al final, em deia això.
Molts fills, els pares van venir a Bellvitge, es queden... No se'n van de Bellvitge. I n'hi ha uns altres que tornen. Perquè no veuen un lloc on poder deixar les criatures com aquí. És un barri que s'hi ha d'entrar. I ara sí que hi ha vida a Bellvitge.
Ara sí que hi ha vida. Vida de veritat a Bellvitge. De fet, tu vas venir aquí, em comentaves, per amor, però m'ha dit, és que vaig quedar-me perquè m'he enamorat de Bellvitge. Per tant, has posat el despatx aquí. Què té Bellvitge?
No, bàsicament, jo quan estudiava arquitectura em vaig enamorar de l'Emili, que és el coautor també del llibre.
I... Que això és diferent, eh? Sandra, però, això és diferent, eh?
Però després, doncs, vam decidir buscar un lloc on posar el despatx i bueno, vam decidir posar-lo ja fa més de 10 anys que estem aquí a Bellvitge i realment, i ara m'he enamorat ja de Bellvitge.
Del barri, de l'actitud i de la gent, no?
I de l'ambient. És que sí, era un ambient molt de poble. De fet, la gent... estava contenta que hi hagués un despatx aquí, no? I això ens feia molta il·lusió. I realment, jo sobretot convidaria a que tothom entri al barri, que el passegi, que el disfruti, que se sentirà acollit, que hi ha uns espais on podran jugar de forma molt tranquil·la totes les famílies i sobretot que compensar aquesta imatge que tothom té des de la Gran Via i que és una imatge doncs, no és, agraïda.
Clar, i és molt potent el record d'això que estem explicant avui, no? I com ha canviat aquest barri. En canvi, el record encara és precisament d'aquesta etapa que estàveu descrivint també, no?
Clar.
Que això ha quedat com fixat en l'imaginari i en canvi estem en una altra etapa, no?
Clar. Han passat 50 anys i val la pena tornar-ho a mirar i posar en valor realment que totes aquelles mancances s'han subsanat, s'han millorat, té bona comunicació, té metro, també té tren, vull dir, té autobusos... Clar, totes aquelles mancances s'han superat i ara realment és increïble.
Malgrat tot, Sandra, aquí és on estan concentrats també problemes d'habitatge, desnonaments... És a dir, aquesta és una de les zones que està patint més a... Precisament això que dèiem aquest matí, no? Que li dèiem al president, bueno, polítiques socials perquè hi ha casos d'emergència, no? I Bellvitge seria un d'aquests espais on hi ha molts problemes socials, no?
No, a nivell socials, el problema sobretot que té el barri, la gent segueix vivint, i de fet de segona migració, en part d'aquí n'hi ha poca, només un 10%, el problema que sí que tenen aquests habitatges és que, evidentment, han passat 50 anys, les normatives d'abans no són les d'ara...
Clar, és que jo m'he trobat una cosa anant a veure l'Emili, que és que he pujat a l'ascensor i només podies pujar als pisos 2, 4, 6 i 8. Per tant, per anar al 5 he hagut de baixar escales.
Clar, aquest és el gran problema, que la població, com que ha lluitat tant pel barri, tothom segueix vivint, però tots aquests joves que van arribar fa 50 anys, ara tenen 70, 80 anys, no volen marxar del barri perquè se l'han guanyat, però aquests graons que han de pujar i baixar ara són una prioritat.
Són molt durs, clar.
I de fet, al llibre, doncs, parlem des de quan era la Marina, parlem de tota l'evolució històrica, però parlem dels reptes de futur, que evidentment és millorar l'eficiència energètica, l'accessibilitat, i fer que aquest barri doncs, pugui ser realment doncs, emblemàtic. Evidentment tenim deures pendents.
Bellvitge, 50 anys. Sandra Verstaten, moltes gràcies, perquè... teníem moltes ganes de celebrar que aquest barri ha evolucionat i tant de bo aquestes millores que encara falten d'aquí a poc puguem fer una connexió amb el control Claret i hi siguin. Gràcies, Laia.
Adéu, bon dia.
Moltes una gràcies. Abraçada. Fem una